A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia, benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai en el que repassem les informacions més destacades de l'àmbit local dels darrers dies. Una setmana en la que us hem parlat de les dades de l'atur amb què Constantí tancava el mes de gener, també de les obres de renovació de la façana de l'edifici de les Escoles Velles o de la reducció de la població de coloms al municipi gràcies a l'ús d'anticonceptius. Aquesta setmana també us hem parlat dels treballs d'elaboració d'un nou gegantó amb commemoració dels 100 anys d'escoles públiques al municipi. Reproduirà la figura d'un mestre d'escola. A l'apartat esportiu, Elia Canales ha estat la gran protagonista després de proclamar-se campiona d'Espanya de tir amb arc en sala. Comencem. Constantí ha tancat el mes de gener amb 585 persones aturades, una més que respecte al mes de desembre i segons les dades que ha fet públiques el Ministeri de Treball. La taxa d'atur registral augmenta fins al 18,82%. Si ho comparem amb les dades d'ara fa un any, l'atur es manté estable respecte al gener de 2019, quan es va situar amb 586 persones aturades.
A la comarca del Tarragonès, l'atur s'ha situat aquest mes de gener en 15.315 persones, amb un increment de 267 persones respecte al mes anterior i una taxa de desocupació que augmenta fins al 13,30%.
I aprofitant la celebració del centenari de la inauguració de les escoles públiques al municipi, l'Ajuntament de Constantí ha enllestit les obres de renovació i millora de l'edifici de les Escoles Velles, on ara fa 100 anys s'hi ubicaven les aleshores anomenades Escoles Noves. L'edifici, que va ser dissenyat per l'arquitecte Pere Caselles, conserva encara la seva estructura original i actualment acull la llar d'infants municipal i també el centre de dia per persones grans adscrit a la xarxa sanitària i social de Santa Tecla.
Les obres s'han executat durant un període d'aproximat d'uns 3 mesos amb un cost aproximat de 45.000 euros més IVA i han consistit bàsicament en un repicat integral de la façana amb arrebossat de morter de tipus monocapa. Durant l'actuació s'han hagut de refer també les motllures decoratives de la façana. D'altra banda, s'han desenvolupat tasques de pintura a cornises i motllures dels finestrals, canals i baixants i també a les passarel·les i baranes laterals, a més de la resta d'elements metàl·lics de la façana de l'edifici. També s'ha fet un treball de neteja de les portes d'accés a l'edifici. Finalment, l'actuació s'ha completat amb la instal·lació d'una placa commemorativa d'aquest centenari de les escoles públiques. La placa s'inaugurava oficialment el passat 20 de gener, dia de Sant Sebastià, durant la celebració de la Festa Major d'hivern. Òscar Sánchez és l'alcalde de Constantí.
Perquè estava molt en un estat ja d'avançat deteriorament i, clar, amb la línia del que venim fent amb els últims anys, doncs amb l'edifici de l'escorxador, amb el pavelló poliesportiu, amb la llar d'infants, que hem fet una renovació important d'aquests equipaments, doncs amb aquest edifici, doncs aprofitant aquest centenari, doncs volíem millorar-lo i deixar-lo en plenes condicions, no? I amb una estètica òptima, no?
Al setembre de l'any 2017, l'Ajuntament de Constantí va implantar l'ús d'OviStop, un anticonceptiu per coloms, com a mètode de gestió de la població d'aquestes aus al nucli urbà. En iniciar-se el tractament, el cens de coloms al municipi era d'aproximadament uns 300. Passats 3 anys de tractament, la població de coloms es troba actualment al voltant del centenar. L'anticonceptiu s'ha subministrat a diversos punts del municipi. Cada matí, a primera hora, Una màquina ha escampat la dosi necessària, tan sols 10 grams per colom, segons el número de coloms presents a cada punt.
En cadascun dels punts també s'hi han instal·lat càmeres que han permès comprovar com els coloms consumien el medicament anticonceptiu en pocs segons. Tot el tractament ha tingut el seguiment per part de biòlegs que han anat ajustant el sistema per tal d'extreure'n el màxim rendiment. L'anticonceptiu redueix els naixements de coloms, de forma que no es reposen aquells que van morint a causa de la mortalitat natural de l'espècie, la qual és molt elevada. D'aquesta manera s'aconsegueix tenir una població reduïda de forma respectuosa amb els coloms, és a dir, sense necessitat de fer captures i sacrificar-los.
I l'Agència de Residus de Catalunya ha resolt atorgar 2,5 milions d'euros en ajuts per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals. Al Camp de Tarragona s'atorgaran 101.000 euros i se'n beneficiaran, entre d'altres, l'Ajuntament de Constantí, que rebrà una aportació de prop de 5.000 euros per projectes de recollida selectiva d'olis vegetals usats. A banda, a la demarcació també es beneficiaran els ajuntaments de Reus, Valls i la Torre de Fontaubella, el Consell Comarcal del Baix Camp i PortAventura World. Aquesta línia d'ajuts prové de la convocatòria de l'any 2019, que inicialment estava dotada amb 1 milió d'euros, però que es va poder ampliar. Les subvencions es destinaran, d'una banda, a ens locals per la recollida selectiva de les diverses fraccions dels residus municipals i, de l'altra, a entitats sense ànim de lucre, universitats i empreses per millorar la recollida de la fracció orgànica als comerços i serveis.
El pressupost d'aquests ajuts prové majoritàriament del retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig als residus municipals, és a dir, del gravamen que paguen els municipis per la quantitat de fracció resta, la no separada selectivament, que envien als abocadors o a incinerar. Gràcies a aquest impost ecològic s'incentiva un comportament més respectuós amb el medi ambient, el foment de la separació, i es poden impulsar més mesures de minimització i de valorització material dels residus. En aquesta convocatòria es premia els ens locals que han engegat actuacions per afavorir un millor tractament i recollida de la fracció orgànica dels residus municipals.
I l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha reclamat aquesta setmana que l'Hospital Joan 23 de Tarragona es doti d'una unitat de cremats. La petició l'ha fet a través del diari digital Tarragona 21, arran de l'accident a la planta química Iqoxe, que es va saldar amb un balanç de 3 persones mortes i 6 ferides. Tal com apunta el diari digital, diversos ferits van ser traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una àmplia unitat de cremats, l'anomenat Hospital de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats, on es tracten casos de cremats greus amb serveis d'urgències les 24 hores. L'alcalde constantinenc fa aquesta petició, segons ha dit, per no haver d'enviar els ferits a Barcelona amb la pèrdua de temps que això comporta.
D'altra banda, Òscar Sánchez ha reclamat també que la Generalitat lideri un estudi de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona i que s'unifiquin criteris. Sánchez considera que s'ha d'actuar conjuntament i ha de ser la Generalitat qui es dediqui a fer aquest estudi.
I coincidint amb la celebració dels 100 anys d'escoles públiques, al municipi Constantí estrenarà aquest any un nou gegantó que reproduirà la figura d'un mestre d'escola. Aquest nou gegant servirà de reconeixement a totes aquelles persones que han dedicat la seva carrera professional a la docència a les escoles del municipi i la seva feina compromesa amb la societat constantinenca. L'encarregat d'elaborar aquest nou gegant serà Joan Miró Oró, mestre artesà especialitzat en imatgeria festiva i que ja va ser l'encarregat de restaurar els gegants de Constantí, Paret i Tecleta i també d'elaborar la nova dragonina, ara fa un parell d'anys.
De moment es coneixen ben pocs detalls d'aquesta nova figura que s'incorporarà al seguici festiu constantinenc. El nom del mateix s'escollirà per votació popular entre una sèrie de propostes, totes elles relacionades amb personatges històrics vinculats amb Constantí. Aquesta setmana, el mateix Joan Miró ha fet un taller d'assessorament i tècniques per l'elaboració de capgrossos amb cartró amb els alumnes de l'escola mossèn Ramon Berguedà. La setmana vinent es farà aquest mateix taller amb els alumnes de l'escola Sencelles. L'objectiu és que aquests capgrossos, que s'elaboraran des de les escoles, també s'incorporin al seguici popular per la festa major d'estiu. Dolors Fortuny és la regidora de Cultura i Ensenyament a l'Ajuntament de Constantí.
Per tal de commemorar el centenari de les nostres escoles, de la comissió que es va realitzar, doncs una de les idees que va sortir va ser la construcció d'un gegant, un gegantó, que representés un mestre d'escola. Llavors, doncs, s'està duent a terme aquesta construcció, es buscarà un nom per votació popular i després els nens de les escoles, paral·lelament, doncs, estan fent un de les dues escoles, estan fent un taller de capgrossos per tal d'acompanyar aquest gegant i també que puguin sortir al seguici popular de les festes majors de Constantí. Serà una activitat doncs, que fomentarà molt la integració de tots els nens de l'escola i de totes les famílies a les nostres festes. I els capgrossos els estan fent els nens i nenes de les escoles i l'escultor que està fent el nostre gegantó, el Joan Miró, doncs visitarà les dues escoles i els farà un taller de com han de realitzar-los. L'escultor és el que va realitzar la Dragonina i després també el que va fer la restauració dels nostres gegants, del Paret i la Tecleta. Els portadors seran les ampes de les dues escoles, per tal doncs, també d'incluir-los dins de les nostres festes. El bateig serà el dia 25 d'abril en el transcurs de la festa de les ampes.
I una de les cites culturals amb més tradició i arrelament popular arriba el diumenge 23 de febrer a Constantí. Els tres toms combinaran un any més festa, tradició i cultura en aquesta festivitat en honor a Sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i de feina, que des de l'any 1988 organitza el Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu amb la col·laboració de l'Ajuntament.
La cita enguany arriba a la seva 33a edició. L'Ajuntament informa que en cas de voler participar del dinar popular que es farà el mateix diumenge al pavelló poliesportiu, es poden adquirir els tíquets a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 20 de febrer al preu de 10 euros.
I a banda dels Tres Tombs, Constantí també celebrarà aquest mes de febrer el Carnaval. La festa mantindrà el format dels darrers anys, amb dos caps de setmana d'activitats que s'iniciaran el divendres 21 de febrer amb la tradicional Rua de Carnaval de les Escoles Sencelles i mossèn Ramon Berguedà per l'Avinguda 11 de setembre amb l'acompanyament de la banda de l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens.
Les activitats continuaran l'endemà dissabte 22 de febrer amb la Festa del Confeti i la tradicional entrega de xumets a la Dragonina, que un any més organitza l'Associació d'Amics de la Colla Coca. A més, els guanyadors dels premis a les millors comparses de l'any passat realitzaran també jocs tradicionals i concurs de disfresses infantils. Els actes finalitzaran amb una botifarrada popular al carrer Major. Com és habitual, el gruix d'activitats del Carnestoltes a Constantí arribarà el cap de setmana següent amb la Rua de Carnaval pels carrers del poble i el tradicional ball de Carnaval al pavelló poliesportiu, que aquest any comptarà amb l'actuació musical dels Tarraco Surfers.
I Constantí celebrava el passat diumenge 2 de febrer l'acte d'entrega dels Premis Literaris 2019. Es tractava del darrer dels actes del programa de Festa Major d'hivern i la Biblioteca Municipal es va tornar a omplir un any més per gaudir d'aquesta festa literària en la que també es va presentar el llibre que recull els millors treballs que s'han presentat a concurs durant aquesta edició. Silva Editorial, amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Constantí, han promogut un any més aquests Premis Literaris que han arribat a la seva 13a edició, aquest any centrats en la temàtica Relats d'Escola. La convocatòria d'aquest concurs de relats d'escola coincideix amb els actes de celebració del centenari de l'edifici de les primeres escoles públiques a Constantí. En aquesta 13a edició s'han presentat a concurs 368 treballs concurrents i escrits procedents de tot el món en llengua catalana i castellana i de totes les edats.
Durant l'acte d'entrega dels premis es va presentar també el llibre Relats d'Escola, que recull un total de 86 treballs com a guanyadors i finalistes presentats a concurs en quatre categories, la d'adults, la de júniors, la de joves i la d'infants. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny.
Voldria destacar que aquest any el tema ha estat Relats d'Escola, relacionat amb el centenari de les escoles públiques del nostre municipi i que ha donat la peu a que molts mestres, molts professionals de l'educació s'hi hagin presentat. Sí, sí, molts professors i moltes escoles de Constantí, les dues escoles, l'Institut, el Col·legi Turó i també dels nostres veïns de Reus, de Tarragona. Tenim un públic fidel.
Els guanyadors d'aquesta 13a edició dels Premis Literaris han estat els següents. En categoria adults, Cristina Bates Torres amb el Mejor Equipo. En categoria júnior, el primer premi ha estat per Roger Esteres Carbonell, amb Ment coberta. En categoria de joves, el primer premi ha recaigut en Roger Valls Montserrat amb Totum Revolutum. I finalment, la guanyadora en categoria infantil ha estat Judit Alquézar Robuster amb Tot pot començar i també acabar. Parlàvem a la sessió d'entrega dels premis amb la guanyadora de la categoria d'adults, Cristina Bates.
Estic molt contenta perquè és un premi local, és en que a més agafa les dues llengües, no? Tant el català com el castellà, i estic bé, per mi és que no sé com explicar-ho, eh? És una sensació com que tens una adrenalina, no? Quan t'ho diuen i tens moltes ganes de continuar escrivint i de continuar presentant-te premis, és que et motiva moltíssim. Jo treballo de professora d'anglès en l'àmbit privat, estic estudiant per ser-ho en l'àmbit públic i l'experiència que he explicat en el meu relat va ser una experiència que vaig viure al Regne Unit quan vaig donar classes d'anglès a estrangers. I va ser una de les més enriquidores perquè vaig tenir un grup de 3 adults que venien de països diferents, cultures diferents, creien en déus diferents i van arribar allà en aquell país i que, clar, ells se sentien estranys, nostàlgics, no sabien si s'integrarien mai a la societat, i en canvi entre ells van acabar desenvolupant una xarxa de seguretat, una amistat molt bonica que els va permetre aprendre la cultura, aprendre la llengua, trobar feina, integrar-se a la societat i fins i tot voler compartir la seva cultura amb els seus companys i aprendre de la cultura dels altres. I per mi això va ser també un regal per mi, no? De veure que vaig poder fer bé la meva feina i això a més ho he pogut produir, he pogut transformar-ho en un relat, no? I a més doncs, també m'ha donat aquest premi, o sigui, tot ha sortit bé. Sí, perquè quan una cosa t'ha sortit tan bé i t'ha entusiasmat tant i a més veus que tots els components n'estan contents i satisfets, és que em va sortir sol. I de fet el relat el vaig escriure en anglès, primer, per regalar-lo als meus alumnes l'últim dia de classe, abans de marxar. I res, i ara doncs, quan vaig veure aquesta convocatòria el vaig traduir al castellà i el vaig presentar aquí.
I entre els relats finalistes en aquesta 13a edició dels Premis Literaris hi trobem diversos escriptors locals en les diferents categories. En la categoria d'adults destaca la presència de dos relats finalistes, obra de dos col·laboradors de Constantí Ràdio, dues persones molt implicades en el teixit social del municipi, com és el cas de Juan Esteban Fariñas i de Xavier Reynoso. En el cas del relat de Joan Fariñas porta per títol Vida escolar i es tracta d'un relat autobiogràfic ple de detalls dels seus primers anys a l'escola, al seu poble, a l'Andalusia rural.
La meva dona, quan... perquè ella no se va enterar des de fa un mes, més o menys, no? Que me vaig presentar, i li vaig dir, té, llegeix això. I va dir, bueno, però aquella botella d'aigua, si antes no existia... Diu, no, era una simple botella de Coca-Cola o de Fanta, aquells de vidres, que la meva àvia, el meu àvia va posar un tap de suro, m'entens?, per portar a l'escola. No, és que no hi havia res més, no? Perquè o bé una carpa... i portaven d'aquella manera, és que era la veritat, eh? I la maleta, pues no hi havia maletes, era d'un tros de roba, agafada i posada, i sí, era lo normal que hi havia, no? Era lo que hi havia en aquella època. I com anava dient, hi havia companys que quan arribaven ja a grau tercer, no? Que ja tenien 10, 11 anys, 12, pues agafaven, i com deien abans al poble, no? Los pobles i inclús en el resto del estat, no? Bueno, ja saben les quatre regles, sabes leer i escribir, ara al camp, no? Ja això. I clar, jo crec que alguns companys d'aquells, si haguessin tingut una oportunitat, pues avui dia pues serien algo, no? Algo. Ells, desgraciadament, no van poder arribar a acabar els seus estudis, no? Això és, per mi és que era, a pesar de ser un crio, però té sentiments, no? Té sentiments. I això és lo que hi havia i lo que afortunadament ha anat creixent i ha anat millor, no? Perquè avui dia l'escolarització és obligatòria.
Pel que fa al relat de Xavier Reynoso, Viceversos és un relat de ficció basat en la figura d'un mestre rural de l'època.
Sí que s'ha perdut una mica, eh? I ens trobem en els casos de del bullying i tot això, i mestres que també els acusen, i els pares sobretot, no? Són els primers que potser no estan d'acord i amb l'ensenyança i s'enfronten amb els mestres, i és una miqueta difícil. Sí, avui en dia jo crec que és una de les professions difícils, eh? Difícils i amb més estrès que hi ha avui en dia, eh? El que passa que bueno, jo ja et dic, en el meu cas, això de viceversos ho vaig posar perquè, clar, és una miqueta, com que vaig fer una visió vista, la primera part és el professor vista pels alumnes, i la segona part que vaig fer de viceversa, doncs és al revés, no? Els alumnes tal com van el professor. Ara no me'n recordo exactament, però sé que és així, no? I per això se'm va ocórrer de posar això, no? Viceversa i viceversa, no? Mirant una cosa i mirant l'altra. Mm. Vaig titular d'aquesta manera i, bueno, doncs ja mira.
I el passat dissabte 1 de febrer l'Ajuntament de Constantí oferia un acte de benvinguda als infants nascuts durant el darrer any al municipi. Aquest any l'acte de benvinguda es va fer a la Biblioteca Municipal i va consistir en l'entrega d'un detall i obsequi de reconeixement a cadascuna de les famílies amb fills nascuts durant el passat 2019, consistent en un lot de productes per nadons. En total se n'han beneficiat 57 famílies, però en aquest últim any han nascut i s'han inscrit i empadronat a Constantí un total de 30 nenes i 27 nens.
L'acte va comptar amb una actuació musical d'una formació de cambra integrada per alumnes de l'Escola Municipal de Música Rafael Giberra Casens. L'alcalde Òscar Sánchez va voler felicitar a totes les famílies i es va referir a la responsabilitat que suposa el fet de ser pares i educar els fills, una tasca moltes vegades no exempta de dificultats. Durant l'acte es va informar de totes les accions que es desenvolupen des dels diversos serveis de l'Ajuntament de Constantí per tal d'ajudar a les famílies. Per finalitzar, es va fer una fotografia amb tots els pares, mares i nadons nascuts durant l'últim any.
I el passat divendres 31 de gener va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Constantí l'acte de presentació del llibre El pequeño mundo de Lili, lo que no supe decirte de Lilian Valero. L'acte va comptar amb la presència de l'autora del llibre, Lilian Valero, i també de les regidores Dolors Fortuny i Maria García.
Aquest llibre és el resultat de 4 anys d'experiències. Es tracta d'un llibre de poesia que relata les diferents etapes de la vida, les seves pors, inseguretats i alegries.
També el passat divendres 31 de gener tenia lloc la segona edició de la Nit del Comerç Local. Es tracta d'un acte de reconeixement que l'Ajuntament de Constantí ofereix als comerços del municipi i va consistir en un sopar al restaurant Les Fonts de Can Sala de Tarragona. Després de la gran acollida que va tenir aquesta iniciativa entre els comerços locals en la primera edició, aquest any s'ha decidit donar continuïtat a aquesta Nit del Comerç Local.
Van ser prop d'una vintena de comerços i establiments locals els que van participar d'aquesta segona edició de la Nit del Comerç, que va estar amenitzada per una actuació de màgia a càrrec del Mac Albert. Durant la nit es va fer un reconeixement al comerç més veterà i també als nous comerços que s'han incorporat a la Unió de Botiguers. A més, es va fer entrega dels diplomes del curs de màrqueting digital per a empreses a tots els representants de la Unió de Botiguers de Constantí que van realitzar aquest curs durant l'any passat. La vetllada va finalitzar amb un sorteig de xecs regals entre tots els assistents.
I pel que fa a la informació esportiva, aquesta setmana hem destacat a l'arquera del club de tir amb arc Constantí, Elia Canales, que després de proclamar-se el passat cap de setmana campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en categoria absoluta, s'ha marcat com a pròxim objectiu lluitar per una plaça en els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. Ho destacava la mateixa Elia Canales aquest dijous a l'entrevista al programa Un dia més de Constantí Ràdio.
Segons Canales, aquesta és la prioritat d'enguany i per la qual s'entrenen els seus entrenaments a la residència Joaquín Blume de Madrid. Aquest proper cap de setmana i també el del 21, 22 i 23 de febrer disputarà les proves classificatòries per l'equip nacional que ha de competir en les Copes del Món, l'Europeu i també per aconseguir la desitjada plaça per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.
Perquè aquest any doncs, tenim el Tòquio, aconsellar la plaça i tot, que és doncs, la prioritat d'aquest any. Sempre treballant molt perquè, tot i guanyar una competició estatal de sala, doncs no ho he guanyat tot, o sigui que he de seguir entrenant i a veure què tal els classificatoris. De moment vaig bé, vaig segona, així que bé. De moment no tenim cap, o sigui, hem d'aconseguir les places, però podem aconseguir a l'europeu una individual de noies, perquè a la noia sí que està, i després a Berlín, a la Copa del Món de Berlín, hem d'aconseguir tant l'equip de noies com de nois, que ja anirien tres persones de cada... Sí, tres nois i tres noies.
Gràcies als èxits esportius aconseguits, Elia Canales obtenia una plaça per entrenar a la residència Joaquim Blume de Madrid. Canales explicava a Constantí Ràdio com és el seu dia a dia.
Aquí estic entrenant dia a dia amb esportistes molt bons. Llavors, doncs, sempre puc anar aprenent d'ells i cada dia doncs, treballar amb ells i tot, que no és el mateix que entrenar sola. M'aixeco a les 8 o 7, depèn del dia, vaig a esmorzar i això, vaig a classe, que ho tinc també aquí. Després d'entrenar de 10 i mitja així fins a les 2, 2 i mitja, vaig a dinar, vaig a classe després un altre cop a entrenar fins a les 7 i a les 7 tinc gimnàs fins a les 9, 9 i mitja, depèn del dia.
Recordem que a banda de proclamar-se campiona d'Espanya de tir amb arc en sala en la categoria absoluta, Elia Canales també aconseguia en el mateix campionat dues medalles de plata més, una d'elles en la categoria júnior individual i l'altra en la categoria sènior per equips mixtes formant parella amb Arnau Penya.
I en futbol, el Centre d'Esports Constantí s'enfronta aquest dissabte 8 de febrer al Vendrell. El conjunt constantinenc buscarà refer-se de la golejada de la setmana passada davant del Torredembarra, on va caure per 5-0. El rival d'aquesta setmana, el Vendrell, es troba per damunt del Constantí a la classificació, és 8è amb 29 punts.
Per la seva banda, el Constantí és 13è amb 22 punts. El partit es disputarà a les 6 de la tarda.
El Centre d'Esports Constantí que realitzava el passat diumenge 2 de febrer la presentació oficial dels equips del futbol base des de la categoria Babies fins al juvenil, també de l'equip femení. Una jornada que, com en les darreres temporades, ha tingut un caire festiu i de celebració amb inflables des de bon matí al camp de futbol municipal La Coma. Pel que fa a l'acte de presentació, als jugadors i les jugadores dels diversos equips que integren l'entitat van anar sortint al terreny de joc individualment. Tot seguit hi va haver un torn de parlaments amb la intervenció del president del club, Òscar Soler. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Òscar Sánchez i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Constantí, Jordi Pérez, a més del vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat a Tarragona, Josep Vives, acompanyat de Rafael Pinedo, directiu de la Federació Catalana de Futbol, Diego Ávila, delegat comarcal del Tarragonès, i Josep Anton Romeo, delegat comarcal de l'Alca.
Seguidament es va fer la tradicional fotografia de grup amb tots els integrants del club, jugadors, jugadores, membres del cos tècnic i directius. El Centre d'Esports Constantí compta aquesta temporada 2019-2020 amb un total de 12 equips.
I en bàsquet, el Club Bàsquet Constantí Black buscarà aquest cap de setmana encadenant la 8a victòria consecutiva en el campionat de Lliga, en el partit que disputarà dissabte a la pista de l'Àguiles. El conjunt constantinenc en les darreres jornades s'ha confirmat com un dels equips més en forma d'aquesta competició i que ara mateix compta amb un balanç de 13 partits jugats, 9 victòries i 4 derrotes. El partit es jugarà a 4:15 de la tarda.
Pel que fa al Club Bàsquet Constantí Green, jugarà fora de casa. El partit, que es disputarà diumenge a les 12 del migdia, l'enfrontarà al Reus Plom Celler Sots 25, un equip que es troba per sota del Constantí a la taula classificatòria. Una bona oportunitat per al Constantí Green d'emportar-se una altra victòria i acumular-ne 3 seguides. El Green compta amb un balanç de 14 partits jugats, amb 8 guanyats i 6 perduts. De la seva banda, l'equip femení del Club Bàsquet Constantí és cuer a la classificació amb un balanç de 12 partits jugats, amb una victòria i 11 derrotes. Aquest dissabte, 8:45 del vespre, visitarà la pista del Club Bàsquet Vilaseca.
I fins aquí aquest resum informatiu setmanal. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins d'informació diària cada dia, de dilluns a divendres, a la 1, a les 3 i a les 7. Nosaltres tornem el proper dissabte amb el repàs a les informacions més destacades de l'àmbit local.